Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, llum verda al primer paquet anticrisi dissenyat per l'executiu davant els efectes de la guerra a l'Iran. Suposarà la mobilització de 160 milions d'euros, dels quals 36 milions seran en ajudes directes a diversos sectors, per exemple, el primari i el transport. És un primer pla d'acció, ha explicat el portaveu del govern, pensat perquè les mesures urgents i temporals tinguin, això sí, efecte tot l'any. Antoni Costa.
Aunque el señor Trump, que espero que no tarde ni 15 días, espero que salga hoy y diga, s'ha acabat. Pero aunque lo dijese, oiga, la indigestión va a continuar, ¿eh? Esto de, me sale mal, pero esto de la economía no es una cosa de, el señor Trump, no, ya está, no.
A més, Costa abans que la setmana que ve hi haurà nous contactes amb agents socials per dissenyar un segon paquet amb ajudes ja més àmplies per a la població en general. També el Consell de Menorca engega el seu propi pla anticrisi, habilitarà 2 milions d'euros de suport directe al teixit productiu i destinarà 1.300.000 euros en ajudes als serveis socials. D'aquí uns moments vos donem detall de totes aquestes mesures. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'obertura de dos expedients del govern al grup DAM.
El motiu és que ara que ha acabat la relació amb les vaqueries de Mallorca continua vinculant el nom de l'illa amb el de la cau. Ho fa tant a les xarxes socials com a la pàgina web específica de la beguda. Les possibles sancions oscil·len entre els 3.000 i els 30.000 euros.
Els treballadors de Grandfors ja estudien un enduriment de la vaga en el segon dia d'aturades.
La protesta dels treballadors d'aquesta empresa de serveis de terra té escassa repercussió també avui als aeroports balears, segons els sindicats, per mort dels elevats serveis mínims. Preveuen incrementar la pressió sobre la companyia i estudien ampliar la vaga i altres mesures de protesta.
La guerra a l'Orient Mitjà genera incertesa i contenció a hotelers i restauradors de la platja de Palma.
Vaticinen que el conflicte generarà estrès entre molts clients i esperen consums moderats. En vista d'aquestes vacances de Pasqua, preveuen ocupacions del 80% amb un 16% més d'establiments hotelers oberts.
Tot això quan a Eivissa avui ha començat a funcionar els nous busos de l'illa. La companyia Alsa ha contractat informadors per resoldre dubtes, però a més de descongelar, avui ha estat un dia de retards de panells informatius que no funcionaven i de molta paciència per part dels usuaris. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Així és, complicacions durant la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos a Eivissa. Els usuaris pateixen retards d'entre 15 i 20 minuts i també estan trobant algunes dificultats en l'aplicació mòbil que permet consultar els horaris. L'empresa concessionària Alsa demana paciència als viatgers.
A Mallorca han començat les obres del nou hospital de Felanitx. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Estarà adreçat a pacients crònics. La previsió és que les obres durin 20 mesos i que costin uns 26 milions d'euros. Fa només uns minuts, la presidenta del govern, Marga Proens, ha col·locat la primera pedra del futur centre hospitalari.
A Menorca, els supermercats comencen a notar la manca de productes frescs a conseqüència del temporal que manté els ports tancats. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les empreses de distribució confien que el trànsit marítim es recuperi en les pròximes hores per poder abastir l'illa i recuperar la normalitat del servei. Els camions s'acumulen a l'espera de poder embarcar. Transporten bàsicament alimentació i també material de construcció. La situació s'ha agreujat perquè la setmana passada ja es van haver de tancar els ports de Menorca i ara la reobertura coincideix també amb l'inici de les vacances.
Pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal continua amb la mala dinàmica dels resultats. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els mallorquins van perdre per 1-5 contra el Barça al Palau d'Esports de Somos i se situen 6ans a la classificació en 35 punts. En futbol, el mallorquinista Vedat Murici no disputarà el Mundial després de l'eliminació de la selecció de Kosovo, que va perdre la final contra Turquia per 0-1. Tampoc hi seran Itàlia, Polònia i Dinamarca. D'altra banda, Espanya, que si serà el Mundial, va empatar 0 contra Egipte en el darrer amistós d'aquesta finestra de seleccions. En el Real Mallorca, Sano i Cumbula podrien reaparèixer dissabte a la convocatòria. en vista el partit contra el Real Madrid. I en bàsquet, avui l'Azul Marino es podria situar líder de la Lliga Challenge si guanya el Cajasol de Sevilla a Son Mos en el partit corresponent a la jornada 24.
Tot això en un dels dies més esperats de la Setmana Santa mallorquina. Centenes de persones arribades de tot l'illa han assistit avui al davallament del Crist de la Sang. Fins i tot n'hi ha que han esperat més de 3 hores. Actes emotius, molt sentits, que per ara està respectant bastant el temps. Quina previsió tenim per les pròximes hores? Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Temps marcat per la tramuntana encara, que bufa en cops forts. En hi passada ha superat els 100 km per hora. En àrees de muntanya de Mallorca ha superat els 95, també a punts de Menorca. En definitiva, un temporal que s'ha traduït en una situació marítima molt complicada, amb ones que han superat els 11 metres d'altura màxima a la boia del Port de Maó i els 8 metres a la de Sa Dragonera. Dues dades són de rècord per un mes d'abril. D'ençà que es prenen mesures, mai ha hagut unes ones tan significatives en un mes en qüestió. Aquestes pròximes hores la tramuntana encara ha de bufar en cops moderats, fins i tot forts, té tendència a perdre una miqueta d'empenta, però així tot encara, com dèiem, ha de bufar amb molta intensitat en el nord de les Balears, no tant a la resta. Pel cel, avui, després d'una jornada relativament tranquil·la, ni passada amb algunes precipitacions d'entre 10 i 15 litres, les més destacades a punts de la serra de tramuntana, s'han obert moltes clarianes, però aquestes clarianes no són gaire de fiar, perquè avui cap vespre, ja de tard i sobretot aquesta pròxima nit, torna la pluja, que podria ser localment moderada. Seria de neu a la serra de Tramuntana, però en cotes relativament altes a partir dels 1.100-1.200 metres. I demà de matí, encara que dirien restes d'aquests nígols en qualque precipitació, cap a Eivissa, Formentera, també a punt, sobretot, de la serra de Tramuntana de Mallorca i del Ponent. Però a partir de mitjan de matí ja el sol a poc s'ha d'imposar de manera clara i direm que les festes de Pasqua en principi han de ser bastant tranquil·les perquè l'anticicló guanya terreny i el sol també ho farà.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La guerra de l'Iran pot acabar en qüestió de dies, però l'enorme crisi generada tindrà conseqüències durant anys. Aquesta ha estat el vaticini del vicepresident del govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació durant la presentació del decret llei que destinarà 160 milions d'euros a ajudes a diversos sectors econòmics per pal·liar l'impacte del conflicte. Ajudes, ha dit Costa, temporals, urgents i extraordinàries que arribaran als afectats el més aviat possible.
De fet, aquest ha estat un dels compromisos que ha volgut destacar el portaveu del govern. L'administració és conscient que els terminis s'han d'ajustar al màxim i per fer-ho posarà en marxa tota la seva maquinària i s'apostarà per la utilització massiva de les declaracions responsables i els pagaments anticipats. Antoni Costa.
Hem fet tot el possible per tal de que aquestes ajudes arribin ràpid en els sectors més afectats. De fet, totes les convocatòries ho miraran, d'ajuts, comencen en des de l'aprovació del decret llei, 2 mesos per treure ja la convocatòria d'ajuts. En 2 mesos, les conselleries afectades han de treure ja les convocatòries d'ajuts.
Parlant de paquets d'ajuts directes i que tindran en compte la doble i la triple insularitat i que arribaran a transportistes, pescadors, pagesos per mirar de contrarrestar la pujada dels carburants, també per fomentar el producte local, per revisar els preus de l'obra pública o evitar que puguin quedar aturades les promocions. I si s'han escoltat els diversos sectors perquè els tràmits siguin àgils, també es tenen en compte els autònoms en el moment de la tributació d'aquests suports.
Cap de les ajudes tributarà a l'impost sobre la renda de les persones físiques. Hem creat una nova deducció. És veritat que no tenim competències a la comunitat autònoma per declarar exemptes aquestes ajudes, però hem creat una nova deducció a l'IRPF de manera que s'anul·la la tributació de les ajudes que es percebin.
I com dèiem, Costa també ha anunciat que la setmana que ve la Conselleria de Famílies posarà en marxa els contactes amb els sectors socials per començar a fer feina en les ajudes d'aquest tipus, sobre les quals també es demanarà a les diverses formacions polítiques, com s'ha fet també en les de caràcter econòmic. És per això que el vicepresident espera que el decret llei s'acabi aprovant amb el suport de tots els grups.
Cuando vienen mal dadas, la ciudadanía, en este caso de las Illes Balears, no se exige responsabilidad. Yo creo que este paquete de medidas, sinceramente, creo que no debería incomodar a ninguno. Y si es posible, el deseo del gobierno, el deseo del gobierno sería que este paquete de medidas se pudiese aprobar por unanimidad. No sé si lo conseguiremos o no.
Mentrestant, Menorca incrementa un 60% les ajudes als serveis socials per fer front a l'increment de la demanda a conseqüència de la guerra. S'hi destinarà 1.300.000 euros a través dels diferents ajuntaments. Excel.
També s'agilitzaran les convocatòries d'ajudes i es reforçaran els ajuts a les entitats socials. Per exemple, s'incrementarà la dotació de programes com les targetes Moneder, que es dupliquen fins als 400.000 euros. Són les mesures socials que formen part del pla de xoc anunciat avui pel Consell de Menorca. Carmen Reinés és la consellera insular de Serveis Socials i Família.
Per cobrir necessitats bàsiques, com són els llums, els lloguers, l'electricitat, l'alimentació, la vestimenta... Són ajuts que es donen a través dels ajuntaments, a través dels serveis socials, que són la primera línia d'atenció i volem que tinguin més capacitat de resposta immediata.
El Consell destaca l'anticipació amb la qual actua per fer front a possibles conseqüències. També s'habiliten 2 milions d'euros de suport directe al teixit productiu. Dolfo Vilafranca, president del Consell.
Simplificam els tràmits, flexibilitzam les condicions i ampliam els sectors beneficiaris. Incloem, per exemple, el sector pesquer i el transport de mercaderies. L'objectiu és clar, facilitar que les empreses puguin adaptar-se en el context cada vegada més complicat i més exigent.
Els agents econòmics i socials de Menorca puntualitzen que, per ara, no han notat els efectes del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
Són accions per compensar, entre d'altres, l'encariment del combustible. El preu del barril de petroli Brent s'ha situat poc després d'obrir les borses a Europa, 99 dòlars, i registra una important caiguda a causa de l'optimisme generalitzat de que la fi de la guerra de l'Iran pugui ser pròxima.
A les Balears podem trobar els combustibles de diferents preus depenent de cada estació de servei. El dièsel més barat se situa en 1,63 € al litre i el més car frega els 2 euros. Respecte a la benzina més barata, la podem trobar des d'un euro amb 46 cèntims fins a l'euro amb 68 cèntims al litre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El repàs a l'actualitat avui passa per Eivissa, on hi ha hagut complicacions durant la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos. De moment, els usuaris pateixen retards d'entre 15 i 20 minuts. L'empresa concessionària Alsa en demana paciència als viatgers. Carmen.
Els panells informatius amb la nomenclatura de les noves línies romanien apagats tant a l'estació intermodal de Vila com a les parades habituals amb l'inici del servei aquest matí. L'empresa Alsa ha posat informadors que romandran 3 setmanes a les principals estacions d'Eivissa amb l'objectiu de detallar els canvis i els nous horaris de les línies. Iván Boé és responsable d'Alsa.
Los cambios son complicados. Es verdad que pasar de un sistema a otro es difícil, pero bueno, que estamos poniendo todos los medios, estamos poniendo los informadores, estamos poniendo todos los puntos de información para que los ciudadanos puedan conocer al detalle todos los problemas que puede haber en la red.
Segons els usuaris, s'han produït canvis horaris a la ruta d'Eivissa-Portinat. Ara el darrer bus surt a les 7:20 de la tarda, avançarà a les 9. I la ruta Camises-Puigdenbais redueix parades com la de Cap Martinet. També s'ha eliminat a la parada de Mercadona. Per això, aquest matí, usuaris amb bosses que havien anat al súper s'han quedat tirats. Sentim alguns usuaris del servei.
Pasaban un poquito. Mucho. Pero bueno, salía a las 11 y aún no son... Y son ahí 10.
Vamos a playa en Bosa, nos han dicho que a las 11, pero ya tiene mucho retraso.
Yo esta mañana partí de San Antonio, Eivissa, tuvo 15 minutos de demora. Verdad que estuvo muy congestionado la estación de bus porque la gente se acumuló.
Els usuaris també estan trobant algunes dificultats a l'aplicació mòbil que permet consultar els horaris.
Avui és un dia d'estar molt pendents de la mobilitat quan comença la segona fase de l'operació sortida per vacances i amb una nova jornada de vaga dels treballadors dels serveis de terra de la companyia Grandfors. Davant la manca de notícies de l'empresa, els sindicats ja anuncien un enduriment de la protesta.
Les aturades són de moment parcials i es fan cada dilluns, dimecres i divendres per protestar contra l'incompliment dels compromisos salarials inclosos en el conveni col·lectiu. És una protesta que s'està notant més a altres aeroports espanyols, ja que en el cas a les Balears, pràcticament tots els vols que opera Grandforce estan protegits pels serveis mínims. Per ara, igual com va passar dilluns, la vaga deixa retards únicament a l'aeroport de Palma, mentre que a Eivissa no hi ha pràcticament incidències. Enfront d'això i de la manca de reacció de l'empresa, el responsable del sector aeri a UGT, José Negreira, ja alerta que no quedaran de mans plegades. Avui mateix tenen previst enllestir una bateria de noves mesures per visibilitzar més les seves reclamacions.
Ahora está amenazando a los trabajadores, está por la labor de desconvocar y de seguir así cogeremos medidas bastante más fuertes. Tendremos que pues hacer concentraciones y hacerlo más exagerado. No queríamos perjudicar a nadie, por eso estas franjas horarias.
L'aturada d'avui coincideix amb un dia de molta activitat als aeròdroms de les Illes per mort de les festes de Setmana Santa. En total hi ha programats més de 900 vols. Demà s'espera el dia amb més operacions previstes, però avui a Son Sant Joan ja n'hi ha molts que partien de vacances i d'altres que les acabaven.
Sí, nos anàvem a París, a anar a Disneyland.
Vamos a Alicante, bueno, a nuestro pueblo que está en Albacete. Y ahora vamos a pillar un vuelo a Alicante y ya. Vamos a pasar la Semana Santa a disfrutar al pueblo y ya está, a ver a los amigos, la familia, que ya toca.
Voy a Canarias y trabajo en línea, entonces son vacaciones, pero no.
Tuvimos, 4 días, que no fue mucho, pero nos fuimos a Mallorca, que no nos tocó muy buen tiempo, pero bueno, y ahora volvemos de las vacaciones a casa.
La vaga, per tant, no té afectació pràcticament en el trànsit aeri, però l'anunci de la protesta tampoc no ha impactat negativament en les reserves turístiques per aquests dies de vacances, al contrari del que temia el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol. De fet, segons ha avançat el mateix Fiol en declaracions al dia d'Ivetres Ràdio, el balanç d'aquests dies s'espera més positiu perquè les illes s'han convertit en una destinació refugi per mort del conflicte a l'Orient Mitjà.
Si seran de Balears com a destinació turística, podrien dir que les previsions són molt parescudes a les de l'any passat i tal vegada aquest conflicte bèl·lic ens ha ajudat una mica a recuperar certs mercats perquè tal vegada si no hagués esclatat aquest conflicte, enguany podrien xerrar d'un Pasco bastant ressentit.
Mentrestant, l'Associació Hotelera de Platja de Palma assegura que de moment no ha notat els efectes de la guerra de l'Iran. Les previsions per a la temporada alta turística són bones i aquesta Setmana Santa serà una mica millor que la de l'any passat. Aina Morales.
Després d'un mes de març amb el 77% de la planta hotelera oberta i amb un 73% d'ocupació, ara hi ha un 95% dels hotels oberts i amb una ocupació del 80%. Són xifres que satisfan el president dels hotelers de la Platja de Palma, Pedro Marín.
La gente quiere venir a Playa de Palma. Playa de Palma es destino seguro. Playa de Palma pues ha hecho sus deberes para tener unas previsiones muy, muy, muy buenas. Incluso saliéndonos más competidores este año, porque con el frío que hace, las estaciones de esquí están todas abiertas y plenas de nieve.
Les previsions per a l'estiu també són bones a una de les zones turístiques més madures de les illes i també de les que més s'han renovat els darrers anys. Calculen que durant l'estiu l'ocupació serà del 90%. La tendència segueixen sent les reserves de darrer minut, però la setmana de l'eclipsi n'és una excepció, amb un 7% més de reserves que l'any passat. Els preus als hotels es mantenen i també l'oferta complementària, tot i que ja estan notant els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Juan Miguel Ferrer es el presidente de Restauración de CAEP.
Tendremos que ir viendo cómo sube el trigo, cómo sube el pan, cómo sube el aceite, cómo suben los huevos, cómo sube la leche. El restaurador está con disposición de contener precios. O sea, ya llevábamos 2 años hablándolo, hay que contener precios para ser atractivos. Por lo cual, más creatividad y aguantaremos todo lo que podamos antes de subir precios.
I a banda dels efectes de l'increment de preus, els empresaris de la Platja de Palma passen pena que els turistes alemanys apostin enguany per fer turisme al voltant del seu país, per seguretat i també perquè és més barat.
Tot això en vista a l'estiu. De moment, al mes de febrer, han arribat a les Balears prop de 220.000 viatgers internacionals. Aquesta xifra implica un descens del 8% respecte del mateix mes de l'any passat, segons xifres, Aina, de l'Institut Nacional d'Estadística.
I la despesa que varen fer aquests turistes turistes, però, va pujar un 3,46% entre febrer de l'any passat i el d'enguany. La xifra s'enfila fins als 481 milions d'euros. Si ens fixam en xifres estatals, l'arribada de turistes internacionals va augmentar un 2,8% al febrer, fins als 5,6 milions. Aquests viatgers varen fer una despesa total de 7,6 milions d'euros, una xifra que és un 4,6% superior al febrer de l'any passat. I el destí més triat durant el mes de febrer va ser Canàries.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, la Conselleria d'Agricultura ha obert dos expedients al grup DAM per continuar vinculant el nom de Mallorca amb el lacau.
Els informes de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local han localitzat aquestes referències tant del perfil d'Instagram com a la pàgina web específica de la beguda. Per exemple, al portal hi ha missatges com lacau és Mallorca, Mallorca és lacau, o Mallorca està al cor de la fórmula del lacau, que per a la Conselleria no són fidels a la realitat, ja que bona part del producte ni s'elabora a l'illa ni ho fa amb llet mallorquina. Les sancions per aquests fets podrien anar dels 3.000 als 30.000 euros. Joan Llebrés és director general de Qualitat Agroalimentària.
Per vigilar que surts de noms geogràfics en productes alimentaris se correspongui en l'origen del producte. En aquest cas s'ha detectat, com tothom sap, que aquest producte no se correspon en l'origen que indica a la pàgina web i a xarxes socials i per tant s'ha actuat.
Recordem que els productors de llet de vaca de Mallorca han fet una crida pública a no consumir productes del grup DAM just quan s'ha deixat de recollir la seva llet. A partir d'aquesta setmana, les explotacions començaran a enviar fora de Mallorca la seva producció, que ascendeix a 300.000 litres mensuals. Ho faran cada dos dies, assumint el cost afegit que suposa treure de l'illa una llet que fins ara recollia i es transformava localment.
Més notícies del sector primari. Espanya ha aixecat parcialment el confinament de l'aviram per la grip aviària, que encara afecta, però, 14 municipis de les Balears. L'evolució favorable de la malaltia ha conduït a aquesta relaxació.
L'ordre s'ha publicat aquest dimecres al BOE i revela que la situació epidemiològica ha millorat els darrers 15 dies després que no s'han detectat casos en ocells silvestres i gràcies també a la previsió de la pujada de les temperatures.
Són les 2:22. Continuem amb més qüestions destacades de l'actualitat. Un any més, el davallament del Crist de la Sang ha congregat centenars de fidels a l'Església de l'Anunciació a Palma, que no s'han volgut perdre un dels rituals més sentits de la Setmana Santa. N'informa Toni Sastre.
El moment més emotiu i més esperat pels fidels ha estat després de la missa oficiada pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, quan els sobreposats han davallat el Crist de la Sang del seu cambril i l'han duit fins al pati dels Tarongers per beneir els malalts de l'Hospital General. Posteriorment, l'han col·locat just davant l'altar major i ràpidament s'han format llargues cues per venerar-lo.
Per jo, que som de cavallero de sorda d'escali de Santa Cena, és molt més que una imatge, és un sentiment i el duc dins el cor.
L'estim molt perquè m'ha ajudat molt i perquè m'escolta en tots els sentits, salut i que els meus estiguin bé. I gràcies a Déu tot se produeix.
Yo tengo mucha fe y lo he visto y me ha impresionado verlo. Y soy de fuera, estoy aquí de vacaciones, o sea que muy bonito.
De tant en tant venc a Los Angeles, perquè la meva dona va morir i era de volta de Los Angeles. I pues, jo també, per fer-li una olla i tot això. És que no crec cada dia, però bueno, avui és un dia especial, sí, de cada any ho és.
Com a novetat d'enguany, el Crist de la Sang ha lluït un cinturó obsequi de la reina Isabel II durant la seva visita a Palma pels vols de l'any 1860. Feia més de 25 anys que el Crist no el portava.
Són les 2:23. Fem una petita aturada i tornem amb més qüestions destacades del dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tenta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina, Dadicul, desbonyi.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La Fiscalia de Menors investiga 6 menors com a presumptes autors dels insults i les imatges manipulades per intel·ligència artificial contra un professor de l'Institut Baltasar Porcel Andratx. Sembla que són majors de 15 anys i, per tant, serien penalment imputables.
Es tractaria d'alumnes de l'IES Baltasar Porcel i un altre d'un institut de Palma qui hauria fet fotomuntatges de caràcter sexual amb la cara del professor i els hauria compartit a la xarxa virtual interna del centre. També insults. La Guàrdia Civil té els 6 menors identificats i ha remès les diligències a la Fiscalia. Serien alumnes de quart d'ESO amb 15 anys o més, és a dir, serien imputables per la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor. L'autor dels missatges s'enfrontaria a una pena per un delicte d'odi i se li podrien decretar mesures d'internament en règim tancat. En un comunicat, els professors del Baltasar Porcel denuncien que l'atac no és un cas aïllat. Recentment, una sentència condemnava un grup d'adolescents per llançar ous a casa de la directora. La comunitat educativa denuncia que les agressions a docents estan a l'alça. Des del passat mes de maig, 41 docents han presentat denúncies, 13 per agressions físiques i 28 verbals.
I en clau de tribunals, el jutge Peinado ha citat per avui, dimecres sant, Begoña Gómez, la seva assessora i un empresari, per tercera vegada per comunicar que la causa recaurà en un jurat popular.
I com en anteriors ocasions, la dona del president Sánchez no hi ha acudit i l'ha representada el seu advocat. La causa investiga suposats delictes de tràfic d'influències i malversació relacionats amb una càtedra universitària i es troba en instrucció des de fa gairebé 2 anys.
França s'uneix a Espanya i Itàlia i no permet als avions estatunidencs que participen en la guerra sobrevolar el seu territori. Això ha provocat malestar als Estats Units i fins i tot Donald Trump ha afirmat que està considerant abandonar l'OTAN.
No és la primera vegada que fa aquesta amenaça, però en aquesta ocasió Trump ha criticat els seus aliats perquè no l'ajuden en la guerra, diu, i a més ara li prohibeixen usar les bases militars o sobrevolar el seu espai aeri. Tot i això, el president nord-americà insisteix que d'aquí 2 o 3 setmanes la guerra haurà acabat.
When we feel that they are for a long period of time put into the stone ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon.
Trump ha dit que quan vegin que l'Iran queda estancat a l'edat de pedra i no puguin desenvolupar una arma nuclear, partiran independentment de si arriben a un acord o no.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha respost reafirmant que aquesta no és la seva guerra.
Whatever the pressure on me and others, whatever the noise,
I'm going to act in the British national interest.
Starmer ha anunciat per finals d'aquesta setmana una cimera dels líders per Hormuz. Es pretén formar una coalició que a través de la política i la diplomàcia pugui intercedir per restablir la llibertat de navegació per reobrir aquest estret.
Tot a punt perquè la NASA llanci la missió Artemis II, que avui enviarà 4 astronautes a l'òrbita lunar per primera vegada des de l'any 1972.
El coet SLS i la nau Orion ja estan a la plataforma de llançament al Centre Espacial Kennedy. La tripulació, entre les quals una primera dona que orbitarà la Lluna, veurà la cara oculta del satèl·lit i començarà una missió de 10 dies que prepara el camí pel retorn dels humans a la superfície lunar el 2028.
En pocs segons arribem a les 2:30. Ja és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Han començat les obres del nou hospital de Felanitx. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Estarà adreçat a pacients crònics. La previsió és que les obres durin 20 mesos i que costin uns 26 milions d'euros. La presidenta del govern, Marga Proens, ha col·locat avui migdia la primera pedra del futur centre hospitalari.
L'Ajuntament de Manacor posarà en funcionament un pla d'asfaltatge amb els 6 milions i mig d'euros del romanent de tresoreria municipal.
Està previst actuar a 60 carrers del nucli de Manacor i 7 de Porto Cristo i 2 de Sillot. A més, s'invertiran 2,3 milions d'euros per a millorar el drenatge d'aigua a la carretera de Son Cervera a Porto Cristo, afectada per greus inundacions en els darrers anys.
UGT ha suspès la vaga de recollida de fems prevista a Sóller des de demà i fins diumenge.
La suspensió s'ha produït després que l'empresa pública Sóller 2010, que gestiona el servei, ha presentat al sindicat una contraoferta d'augment salarial a la reunió, que ha tingut lloc avui de matí al TAMIP.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortides des de Son Rapinya, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista Inca, en sentit aeroport, i a l'altura del pont de Sant Maleu, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Soja, en sentit Andratx. També trobaran tràfic lent a les llavors de Palma, tant des de l'autopista Andratx com des de l'autopista Inca i a la carretera de Valldemossa. I per acabar, volen demanar precaució per les ratxes de vent, on recomanen reduir la velocitat i augmentar l'estancia de seguretat. Això és tot per un moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el futur hospital de Felanitx tindrà 100 habitacions i un centre de dia i estarà especialitzat en malalts crònics. Avui se n'ha posat la primera pedra.
D'un projecte molt esperat al municipi, estarà adreçat a pacients crònics i la previsió és que les obres durin 20 mesos. Costaran uns 26 milions d'euros. El futur hospital donarà suport a tota la comarca, disposarà de 100 habitacions dobles, d'ús individual, 4 unitats hospitalàries i un centre de dia especialitzat a la rehabilitació. La presidenta del govern, Marga Proens, i la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, han estat avui en l'acte de posada de la primera pedra.
Des del govern de les Illes Balears, aquesta legislatura, han fet una aposta clara pels hospitals d'atenció intermèdia. Un model assistencial pensat per malalts amb malalties cròniques, per la seva recuperació, la seva rehabilitació i per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia.
Agraeix moltíssim al govern de les Illes Balears que compleix amb la paraula donada.
Els que han dubtat mai de que això no seria una realitat a Felanitx, els temps els ha posat en el seu lloc.
Mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament posarà en funcionament un pla d'asfaltatge amb els 6 milions i mig d'euros del romanent de tresoreria municipal.
Està previst actuar a 60 carrers del nucli de Manacor, 7 de Porto Cristo i 2 de Sillot. A més, s'invertiran 2,3 milions d'euros més per a millorar el drenatge d'aigua a la carretera de Son Cervera a Porto Cristo, afectada per greus inundacions els darrers anys. Les inversions, segons ha explicat el batle Miquel Oliver, es varen aprovar en el ple urgent d'ahir vespre.
La intenció és fer diferents lots per tal d'embastir de forma paral·lela aquestes 60 vies, perquè si tot depengués d'una empresa possiblement la cosa s'allargaria més, per tant ja se fan una sèrie de lots, i això sí que tenim la necessitat de que aquesta inversió d'aquests 60 carrers quedi feta enguany.
I a Palma, dues de les 5 concessions de serveis de platges han quedat desertes. De moment, només s'han adjudicat les concessions de Can Pere Antoni, Cala Major i Platja de Palma. Queden en l'aire les de Cala Estància i Ciutat Jardí. La portaveu de l'equip de govern de Cort, Mercedes Celeste, confia a trobar una solució aviat.
S'ha fet un primer contacte en Ciutat Jardí. En Ciutat Jardí sí que acceptarien les pròrrogues extraordinàries, mentre que l'altre, Cala Estància, sí que mos queden alguns licitadors que no havien quedat, diguem, en primera posició, i per aventura podem explorar aquesta altra via. Però això ara mateix està molt en pinces en aquest moment.
Declaracions de Celeste després de la Junta de Govern d'avui, en què també s'ha iniciat l'expedient per a l'elaboració i distribució de menjar a domicili per a persones majors.
Garantint l'alimentació i el benestar d'aquestes persones, permetent que continuïn vivint dins el seu entorn habitual, facilitant una atenció personalitzada, i, a més, se detecten i se deriven situacions de risc social.
I no deixant de parlar de l'Ajuntament de Palma, perquè haurà d'indemnitzar 9.000 euros tres veïnats de la plaça de Toros pels renous de concerts i espectacles nocturns. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha estimat parcialment el recurs presentat pels veïnats i anul·la la sentència anterior que havia rebutjat la demanda.
El Tribunal considera que autoritzar aquests esdeveniments va vulnerar els drets dels veïnats a la intimitat i la integritat moral a causa del renou excessiu. Els afectats denunciaven que els concerts superaven els límits legals de decibels i reclamaven mesures a l'Ajuntament. Tot i que el consistori va obrir expedients sancionadors, el Tribunal els dona ara la raó. La sentència no es ferma i s'hi pot recórrer davant del Tribunal Suprem.
D'altra banda, Cort ha obert el procés de concessió del servei dels campus d'enguany per l'estiu. S'oferiran fins a 3.840 places per a nins i joves d'entre 3 i 14 anys en instal·lacions esportives municipals.
Les inscripcions s'hauran de fer en línia a través de les plataformes que donaran a conèixer les empreses adjudicatàries. Els campus es faran al Palau Municipal d'Esports de Son Moix i els poliesportius Antoni Cervera i Rudi Fernández, a més de les piscines municipals de Son Hugo.
I ho deien també al començament, UGT ha suspès la vaga de recollida de fes prevista a Soia des de demà i fins diumenge.
La suspensió s'ha produït després que l'empresa pública Soia 2010, que gestiona el servei, hagi presentat al sindicat una contraoferta d'augment salarial a la reunió que ha tingut lloc avui de matí al Tamip. Les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant la setmana que ve. Juanjo del Teso és el responsable de residus d'UGT.
Por lo menos en materia salarial sí que hemos llegado a un preacuerdo que cumple nuestras expectativas por la parte salarial. Y con este preacuerdo en marcha, el comité ha accedido es a suspender la huelga durante la Semana Santa. Mantenemos la del FIRO convocada, pero nos emplazamos a la semana que viene, el martes, y luego el jueves en el Tamip, a tratar de cerrar un acuerdo ya de texto de convenio definitivo y terminar de desconvocarla.
Com dèiem, per tant, s'ha desconvocat la vaga per Setmana Santa, però es manté la del Firó en cas que la setmana que ve no hi hagi un acord definitiu.
I Esports, l'Ajuntament ha aprovat una actualització dels preus de l'aigua per penalitzar els consums excessius i fomentar-ne l'estalvi després de més de 20 anys sense canvis en les tarifes.
La nova ordenança introdueix un sistema progressiu més exigent, es redueix el tram de consum bàsic i s'incrementa de manera notable els preus en els trams més alts amb un màxim de 7 euros per metre cúbic. Segons el consistori, la mesura respon la necessitat d'adaptar-se a l'actual context d'escassetat d'aigua i evitar el malbaratament. Josep Ferrà és el Batlle d'Esporles.
Hem establit un nou barem de trams, amb un nou barem de preus, per tal de premiar, no?, en aquells ciutadans, en aquells habitatges que fan un ús responsable de l'aigua. I el tercer objectiu respon a una actualització de preus que era totalment necessària quan feia ja més de 20 anys que no s'actualitzava aquesta ordenança.
I conflicte laboral a la policia local de Pollença, la Junta de Personal Funcionari ha comunicat a l'Ajuntament que no donaran suport a cap acte al municipi fora de la seva jornada laboral ordinària.
Una decisió que han pres per denunciar inseguretat jurídica i mala gestió del servei per part de l'Ajuntament. Per seure a negociar, reclamen que abans es paguin uns complements salarials pendents i que s'aprovin una sèrie de modificacions en el funcionament.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:39, el PP celebra la celeritat en què el Consell ha presentat unes mesures per fer front a la crisi i demana el suport a tots els grups. Els socialistes ja han avançat que li donaran suport, tot i que desconfien, diuen, de la quantia anunciada ahir pel president de l'institució, Lluís Galmés. Escoltam a Caterina Cladera, portaveu socialista.
També ens han d'explicar quin trueque fan per dir que són 84 milions i no de 7 i mig, que és el que empleem de remanents. La modificació de crèdits de 7 milions i mig. Nosaltres no criticarem i donarem suport a les mesures d'escut social. Ara sí, el que no estem disposats és que se segueixin ganant en els ciutadans com sol fer el senyor Galmés.
Mentrestant, el govern augmentarà la vigilància en drons a partir de Pasqua i fins a passar l'estiu. En concret, l'operatiu se centrarà en el control de la costa, les platges i els torrents.
La vigilància en drons ja comença. L'estiu passat, el pla pilot se centrarà a controlar activitats nàutiques com el xàrter o el fondeig de recreatius. Ara s'estén de costes i ports a recursos hídrics i també permetran comprovar l'actuació de les concessionàries de les platges o revisar l'estat dels torrents. Juan Manuel Lafuente és el conseller del Mar i Cicle de l'Aigua.
L'any passat va donar bon resultat i va ser un element de suport, perquè a més dona les imatges, dona la georreferència d'aquestes imatges per instruir expedients, perquè en cas d'incompliments de normatives pues, ha estat un element molt útil.
El pla pilot de vigilància amb drons de la Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua costa 15.000 euros, s'estendrà fins a l'octubre i implica la contractació de 300 hores de vol a una empresa especialitzada.
A tot això, els productors de llet fan una crida a no consumir productes del grup DAM pel tancament de gamma. Denuncien que l'empresa ha incomplert el compromís de continuar recollint la llet fins al mes de setembre, després d'anunciar el cessament de l'activitat a principis de març.
Això obliga ara les exportacions que encara produeixen llet a enviar-la fora de l'illa, uns 300.000 litres mensuals, calculen i assumir un cost afegit. El sector alerta que la decisió suposa un greu perjudici econòmic i posa en risc la producció lletera a Mallorca. Per això reclamen el suport dels consumidors i adverteixen que està en joc el futur de les granges de l'illa.
En successos, a Manacor, un home ha estat detingut per presumptament atacar de manera sorprenent des d'un cotxe un conegut amb una arma blanca de grans dimensions.
La ganivetada va impactar el coll de la víctima, que tot i la ferida sagnant va poder arribar a l'hospital on va ser atès. A l'atacant se li imputa ara un delicte de temptativa d'homicidi i ha quedat amb llibertat en càrrecs.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:42, Falanitx ha volgut retre homenatge a les 422 persones que van morir fa 182 anys en l'esfondrament del talús lateral de l'església parroquial. L'Ajuntament ha inaugurat un memorial per recordar-ne les víctimes.
El diumenge del Ram de l'any 1844, la tragèdia assotava Falanitx, era un 31 de març, i com dèiem, 422 persones varen morir sepultades per l'esbocament de la timba.
El dia del Ram a vespre, Falanitx estava trist. No hi havia casa oberta que no hi hagués mort o ferit.
L'impacte a la memòria col·lectiva va ser molt fort, el com recorda la historiadora Carme Pino.
Sí, eren uns 10.000 habitants, més o manco, i clar, quasi un 2 o 3% de la població.
La balassa de Falanitx, Catalina Soler, diu que no hi ha cap falanitxer que no hagi crescut amb el relat d'aquella tragèdia.
Mi padrina m'ho contava, però jo era ja molt petita, però tothom coneixia qualcú. Perquè imagineu-vos, 422 persones, en aquell moment, cada família tenia qualcú.
En record d'aquell fet i de les persones que moriren, avui, com dèiem, l'Ajuntament ha inaugurat un plafó fix amb el nom i l'edat dels 422 difunts a la timba.
A caure hi va morir molta gent i hem volgut col·laborar amb aquest gest.
No hi havia l'assistència sanitària que hi ha ara i els avanços que hi ha ara, i segurament que molta gent va morir a posteriori.
Més de 3.000 persones estaven celebrant el RAM congregades en aquest punt, aquell fatídic dia.
I com és habitual en aquestes dates, continuen pels carrers de Palma les processons. Avui dimecres hi haurà 3 recorreguts a tenir en compte amb els consegüents talls de trànsit. El primer serà a les 8 de l'hora baixa.
És la processó del pas del Pare Jesús de la Humilitat de l'Església de Santa Margalida, un recorregut que parteix del carrer de Sant Miquel cap a Cort. La major part del recorregut, això sí, es farà per zones de vianants. El següent partirà mitja hora més tard, a les 8:30, és el Crist de la Santa Creu, que surt d'aquest temple cap a la porta de Santa Catalina i cap a Sant Feliu, d'allà per la Llotja i la plaça de Drassana. Per als vianants també tornarà cap a la Santa Creu. A les 9 hi ha el camí de Getsemaní, que surt de la parròquia de la Soledat i anirà fins al carrer Manacor, però cap al carrer Sant Rafel, Reis Catòlics, Aragó, i d'allà cap a l'església del Sagrat Cor.
Idò, amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'Iretres Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai de la informació esportiva parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que continua en la mala dinàmica de resultats.
El conjunt mallorquí va perdre per golejada per 1-5 contra el Barça al Palau d'Esports de Somos, un partit en què els d'Antonio Vadillo ja perdien per 0-3 els primers 6 minuts amb els gols de Catela, Neguinho i Sergio González, i fins i tot es van arribar a posar 0-5 al marcador amb els gols d'Eric i Pito a la segona part. Ja a les acaballes del partit, Deibau va ser expulsat després de l'intervenció del Vir i Lin va fer l'únic gol del Palma al darrer minut de l'enfrontament. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo valorant el partit.
De la adversidad nos está costando mucho y hoy la adversidad ha llegado a los minutos iniciales. Entonces, a partir de ahí se ha puesto el partido muy, muy cuesta arriba. Después hemos intentado reaccionar. Es cierto que con un marcador muy, muy desfavorable o muy favorable para el Barça, y yo, evidentemente, un equipo como el Barça sabe manejar muy bien este tipo de partido con 2-3 goles por delante, y se me ha puesto muy cuesta arriba desde el inicio.
El president José Tirado també ha parlat en declaracions als micròfons d'IB3 Ràdio, el programa Espostres.
Que los jugadores y el cuerpo técnico lo tienen que sacar adelante. Pasamos por baches, no nosotros, todos los equipos, en fútbol también pasa, y evidentemente esto es parte del juego. Una cosa luego ya es que el Palma no se puede permitir la imagen, y ganar es muy difícil, ¿no? Y más en esta liga, pero no se puede permitir la imagen, por ejemplo, que ayer en el minuto 4 ya no había perdido.
Amb aquesta derrota, el Palma suma ja 4 jornades consecutives sense conèixer la victòria a Lliga i a 6a a la classificació en 35 punts. Tot i així, Tirado diu que el més important ara mateix no és guanyar.
Creo que ya hay que pensar más que en ganar, en recobrar el nivel competitivo que hemos perdido por completo, ¿no? Y eso que dice Mario Revillos, que el equipo pues no tiene hambre ni tiene ambición, y si no tienes hambre y no tienes ambición no pueden ni salir a la calle. ¿Cómo vas a ganar un partido?
A més, el president va mostrar la confiança que té en l'entrenador.
Para mí Vadillo es el mejor entrenador que puede tener el Palma, incluso en estas situaciones. Y Vadillo creo que está capacitado totalmente para sacar, revertir esta situación, porque ya la ha hecho muchas veces, ¿no?
El Palma Futsal tornarà a jugar aquest divendres al Palau d'Esports de Somos. L'equip mallorquí rebrà a les 8 del vespre la visita del Jaén vigent, campió de la Copa d'Espanya.
En futbol, el mallorquinista Vedat Muriqi es queda sense Mundial.
El davanter, la selecció de Kosovo, va perdre nit per 0-1 contra Turquia a la final de la repesca per al pròxim Mundial. El gol d'Artur Korkoğlu, al minut 53, va ser suficient perquè el somni de Morici de jugar amb el seu país la Copa del Món s'esveix. Mentrestant, la plantilla del Mallorca continua preparant l'enfrontament de dissabte contra el Real Madrid. El tècnic Martín de Michelis encara no pot disposar dels 5 internacionals i tampoc amb el porter Lucas Beristro. Amb els que sí que s'entrenen en normalitat en la plantilla són el japonès Takuma Sano i Maras Kumbula. I a les altres finals de repesca, Txèquia va eliminar Dinamarca a la tanda de penals, Suècia es va imposar per 3-2 a Polònia i la gran sorpresa va ser l'eliminació d'Itàlia contra Bòsnia. Tot i començar guanyant, el conjunt dirigit per Gennaro Gattuso va jugar amb un home menys des del minut 41 i el partit va acabar de fet en empat a 1. Però ja a la tanda de penals, Bòsnia es va imposar per 4-1. D'aquesta manera, Itàlia no estarà al Mundial d'aquest estiu i serà ja la tercera vegada consecutiva. Per tant, els darrers classificats per a la Copa del Món són Turquia, Txèquia, Suècia, Bòsnia, Iraq i la República Democràtica del Congo.
I pel que fa a la selecció espanyola, ahir empat a 0 contra Egipte.
El conjunt dirigit per Luis de la Fuente no va poder passar de l'empat a l'estadi de Cornellà en el darrer partit amistós abans del Mundial. Això sí, pel que respecta a l'anterior enfrontament contra Sèrbia, el seleccionador només va repetir en Lamine Yamal a l'11 inicial i, de fet, va aprofitar per fer participar tots els jugadors a aquesta darrera concentració. Escoltam Luis de la Fuente.
Y hemos visto lo difícil que es ganar, por eso ponemos otra vez, y reitero un poco lo que decía anteriormente, en valor todo lo que he conseguido hasta ahora. Es que es muy difícil conseguir los resultados que estábamos obteniendo y es difícil, sabemos que estos rivales son un rival que acaba de jugar la Copa de África y es cuarto en África. O sea que han sido partidos difíciles.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen els cantis xenòfobs que es van produir en un sector de l'estadi de l'Espanyol. Escoltant les paraules de Rafael Louzán, president de la Real Federació Espanyola de Futbol.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, además lo hemos hecho, como saben, en los videomarcadores, pues condenar este tipo de actitudes y también decir que no se vuelvan a producir.
I uns altres apunts en futbol. La selecció espanyola sub-21 amb Jan Virgili va guanyar per 2-0 Kosovo en el partit classificatori per a l'Europeu. L'extrem del Mallorca va entrar al terreny de joc al minut 57 de partit. A la Champions femenina, l'Arsenal de Mariona Caldentey disputarà contra el Chelsea el partit de tornada dels quarts de final a les 9 del vespre. El conjunt de la Felanitxera arriba a l'avantatge de 3-1 aconseguit el partit d'anada. I a la tercera federació avui tenim dos partits. A les 7:30 del capvespre, Constància contra Santanyí i a les 8:30 del vespre, Alcúdia, Roland Molinà.
Bàsquet, Pablo García ha estat presentat avui com a nou entrenador del Fibui Mallorca.
El tècnic malagueny, amb una àmplia i exitosa experiència a Mèxic, arriba al club mallorquí amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. García, que va començar la seva carrera al planter de l'Unicaja i que va passar pel Marbella de l'Alep Plata, creu que l'equip ha de canviar moltes coses per canviar de rumb.
Yo considero que hay muchas cosas que cambiar, porque ya no es casualidad perder tantos partidos de manera consecutiva. Creo que hemos ganado 3 partidos y 16 derrotas en 19 partidos. Entonces, pues obviamente, ya hay algo que estamos haciendo mal, algo que tenemos que cambiar.
El Fibui Mallorca, de fet, du 8 derrotes consecutives a la primera FEB, es 13 a la classificació i es troba a només 4 punts del descens.
Tampoco podemos hablar mucho porque no sirve de nada. Ahora mismo no hay grandes discursos, sino volver a poner el trabajo y volver a ponernos en un nivel similar o superior al que Fibui empezó la temporada.
A la Lliga Challenge Cisco, l'Azul Marino afronta una setmana decisiva per mantenir el lideratge.
El conjunt mallorquí disputarà 2 partits consecutius al Palau d'Esports de Somos aquesta setmana. El primer avui contra el Cajasol Sevilla, 13è classificat, i el segon dissabte contra l'Alcáceres, que és 9è. En cas de que l'Azul Marino guanyi avui, el Cajasol Sevilla tornaria a la primera posició de la classificació. L'entrenador Alberto Antuña sap que aquesta setmana és clau per aconseguir l'objectiu de l'ascens.
con ganas de afrontar esta semana dos partidos que poco a poco nos van acercando a luchar por el objetivo. Creo que hemos visto también los dos últimos desplazamientos que la gente compite, que la gente tiene cada vez más, primero, ganar de cumplir sus objetivos y, segundo, ganar de ganarnos y sacar las victorias, ¿no? Yo creo que ahora ya, bueno, todo el año, pero ahora aún más, da igual el cómo, pero hay que sacar estos cinco partidos.
Aquest partit d'avui vespre entre Azul Marino i Cajasol Sevilla començarà a les 7:30 del capvespre al Palau d'Esports de Sant Moix.
En vela, avui tercera jornada de les regates al trofeu Princesa Sofia.
Això sí, en temps verds i amb incertesa. Continuen les regates a aquest trofeu de vela olímpica en totes les classes en competició i el vent de protagonistes. Escoltam José Ramón Picó, president del Club Nàutic de Serenal.
Esplèndid, aquest nord avui, un vent complicat per regatistes perquè és un vent molt ratxeat, però sí que és un bon vent i segur que des camp de regates, els 8 camp de regates que hi ha al mig de la bahia estan a full de participant. Duim dos dies molt bons i anem a veure si avui també podem complir tot el programa que hi ha previst.
A la categoria 470 mixt, Marta Cardona, en Jordi Xamar ahir, pel fet de signar 2-8 en jocs, de ser líders passaren a la quarta plaça i per la seva part, Joan Cardona, Nicole van der Velden, a la classe Nacre, van fer dos bons parcials i es van situar a la 20a posició. Entre els destacats de la participació balear, també hi és Nacho Baltasar. Bons resultats per a la vela de Canostra.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una aturada i anem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos i no és divendres. Ens sentam de bon de veres els dies de Pasqua i la cartellera avança les seves propostes, entre les quals trobam un pot de tot, infantil, terror familiar i Sandra, un parell de noms propis.
Sí, com ara el de Paolo Sorrentino, que ens presenta La Grazia.
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Diuen que és la menys feliniana de les seves propostes, que Sorrentino ha canviat l'amor, la justícia i el desig per la tristesa, la soledat o la gelosia, que és la pel·lícula més sòbria de la seva carrera, però també diuen que Toni Servillo, la seva musa, està extraordinari fent de president d'Itàlia, a punt de deixar el càrrec i amb una llei d'eutanàsia i dos indults damunt la taula. Diuen, en fi, millor tocar-ho amb els dits i anar al cinema a veure què passa.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá.
El segon nom propi del dia és el de Carmen Maura, l'absoluta protagonista de Calle Màlaga, que ens narra la història d'una dona que es nega a anar a viure a Madrid després que la filla hagi venut la casa de Tànger on hi ha viscut tota la vida. Una pel·lícula lluminosa que ens demostra que l'alegria de viure no té edat.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya. ¿Esto lo entiendes?
I Alerta amb Lapònia, que és una típica comèdia de Nadal, sí, de Nadal, que adverteixen no és apta per tota la família i on, de fet, és millor no duri els menuts de la casa. S'hi revelen secrets sobre aquell senyor que vesteix de vermell i que el dia 25 de desembre es cola pels fumerals ben carregat de regals. Ja ens enteneu.
Los cabezas de las familias del consejo intentarán matarlo a usted y a su hermana. Quien lo consiga ganará el alto trono y lo controlará todo.
I si vau passar gust amb Noche de Bodas, estàu d'enhorabona perquè s'estrena la segona part que segueix la història just allà on va acabar. Més sang, més fetge i més comèdia negra en aquesta història en què per salvar la pell és necessari escorxar un parell de rics que s'ho mereixen per mala gent.
Toad, prepara l'equipaje.
¡Vámonos!
¡Lexago!
¡Oh, princesa! ¡Os vais a arrepentir!
I acabam amb una celebració d'aquelles que farà un poc de mal, potser, perquè Super Mario Bros. Fa 40 anys. 40. I per celebrar aquesta efemèride, du a la pantalla gran aquest Super Mario Bros. Galaxy, amb el qual segur que passareu un gustet cercant i trobant tot tipus de referències. Aquestes són algunes de les propostes, algunes de les estrenes avui avançades a dimecres. Ja sabeu, normalment és divendres que es renova la cartellera. Tot això amb les pel·lícules que encara queden i entre les quals de ben segur hi podreu trobar serà alguna cosa que vos interessi.
Exacte, i si no els agrada el cinema, doncs sempre tenim música.
Convindria una cançó.
Volem acabar amb el so dels Berlat, que demà per primera vegada es presenten al Jazz Bar, on presentaran el seu darrer disc. Es diu Pareidolia.
Un disc que consolida el seu estil amb fusió d'electrònica, funk i elements del pop i neofunk, i tot amb una clara voluntat experimental. El pas del temps, les relacions personals, la nostàlgia i la pressió turística són alguns dels temes de les cançons d'aquest darrer treball d'aquest quintet menorquí. Obertura de portes a les 10, concert a partir de les 10 i mitja. No.
El turisme ve a massa i no podem comprar sa plaça.
Les 3 hores en què repassa amb els principals titulars d'aquest dimecres. Llum verda al pla anticrisi del govern per fer front als efectes de la guerra amb una mobilització de 160 milions d'euros que inclouen 36 milions en ajudes directes a sectors com el primari i el transport. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. Segons el vicepresident Antoni Costa, es tracta d'un paquet inicial amb mesures urgents i temporals que tindran efecte durant tot l'any.
Aunque el señor Trump, que espero que no tarde ni 15 días, espero que salga hoy y diga, s'ha acabat. Pero aunque lo dijese, oiga, la indigestión va a continuar, ¿eh? Esto de, sabe mal, pero esto de la economía no es una cosa de, bueno, el señor Trump, no, no, ya está, no.
A més, la setmana que ve començaran els contactes per preparar un segon paquet d'ajudes més ampli per a la població.
Paral·lelament, el Consell de Menorca destinarà 2 milions de suport al teixit productiu i 1,3 milions a serveis socials.
D'altra banda, la guerra a l'Orient Mitjà genera incertesa i contenció a hotelers i restauradors de la platja de Palma.
Vaticinen que el conflicte generarà estrès entre molts clients i esperen consums moderats. En vista aquestes vacances de Pasqua, preveuen ocupacions del 80% amb un 16% més d'establiments hotelers oberts. Pedro Marín és president dels hotelers de la platja de Palma.
La gente quiere venir a Playa de Palma. Playa de Palma es destino seguro. Playa de Palma pues ha hecho sus deberes para tener unas previsiones muy, muy, muy buenas.
Trobat a Formentera el cadàver d'una dona que podria estar embarassada d'origen subsaharià.
La va trobar dilluns un veí a la platja de Ses Canyes, però no s'ha sabut fins avui. La Guàrdia Civil es va personar al lloc dels fets. Podria ser una nova víctima del tràfic il·legal de persones entre les illes i el nord d'Àfrica. Segons ha avançat Diario de Ibiza, ja ha pogut confirmar Ivetres. El metge forense va aixecar el cadàver, que es va traslladar al tanatori forense d'Eivissa per practicar-li l'autòpsia.
Expedient sancionador del govern, el grup DAM.
Ara que ha acabat la relació amb les vaqueries de Mallorca, no es vol que es continuï vinculant el nom de l'illa amb la CAO. Ho fan tant a les xarxes socials com a la pàgina web de la beguda. Les possibles sancions oscil·len entre els 3.000 i els 30.000 euros.
Els treballadors de Grand Force ja estudien un enduriment de la vaga en el segon dia d'aturades.
La protesta dels treballadors d'aquesta empresa de serveis de terra té escassa repercussió també avui en els aeroports balears, segons els sindicats, per mort dels elevats serveis mínims. Preveuen incrementar la pressió sobre la companyia, estudien ampliar la vaga i altres mesures de protesta. És José Negreira, de la UGT.
Ahora está amenazando a los trabajadores, está por la labor de desconvocar y de seguir así cogeremos medidas bastante más fuertes. Tendremos que pues, hacer concentraciones y hacerlo más exagerado No queríamos perjudicar a nadie, por eso estas franjas horarias.
Els supermercats comencen a notar la manca de productes frescos a conseqüència del temporal que manté els ports tancats.
Això a Menorca perquè les empreses de distribució confien que el trànsit marítim es recuperi en les pròximes hores per abastir l'illa i recuperar la normalitat del servei. Els camions s'acumulen a l'espera de poder embarcar. Transporten bàsicament alimentació i material de construcció. La situació s'ha agreujat perquè la setmana passada ja es varen haver de tancar els ports i ara la reobertura coincideix amb l'inici de les vacances.
I a Mallorca comencen les obres del nou hospital de Felanitx.
Estarà adreçat a pacients crònics. La previsió és que les obres durin 20 mesos i que costin uns 26 milions d'euros. La presidenta del govern, Marga Proens, ha col·locat la primera pedra del futur centre hospitalari.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4.